bailar, no me bate el alendo mar cruel. E o mar bramindo fui rubar a luz un par do teu lar tão lindo. Saber se o mar terá razão, vem saber bailar meu coração. Se eu bailar no meu bater, não vou ao mar cruel. E lhe digo onde fui cantar, sorrir, bailar, vivir, sonhar contigo. Não vou amar cruel, e nem te digo aonde fui cantar, surgir, bailar, viver, sonhar contigo. Bem saber se o mar terá razão.
Montse Lago.
Moltes gràcies per convidar-me.
Ella m'ha dit, no diguis res, que començaré cantant.
Sí, perquè si no ho faig bé, surto corrents i ningú sap qui he sigut jo.
I a veure qui li diu que no, a Montse Lago.
Bé, explico una mica d'on ve tot això de cantar.
Jo crec que has d'explicar moltes coses.
A veure.
Perquè segurament la sorpresa serà de més d'una, La Montse ens deia, en alguna ocasió m'havia deixat anar per un recital de cant.
No,
la Montse Lago no l'havia fet mai.
És la primera vegada i he volgut que fos a Sitges, perquè també a Sitges, a la prehistòria de la meva vida, quan tenia 14 anys, jo volia cantar des de petita. I al col·legi cantava allò, tiene la tarara. I per cert, em va dir una professora, quina mala veu, nena, no tornis, Déu li ho pagui. Això m'ho he fet dos o tres vegades. I allò, la tarara i tal. I el retiro estava de moda, em sembla que era de la Monabel, la que ha sigut en Canadà.
Sí.
I em vaig amagar, em vaig dir, va, jo vull cantar, em vaig posar darrere les cortines de l'escenari, amb una vergonya que em moria.
Parèntesi, pels més joves, pels grans no, però pels més joves, Monabel va ser una de les grans cantants dels nostres pares i dels nostres avis,
a
l'època en què el primer canal de televisió espanyola era Única, Grande y No Libre.
Ja, i la seva que la cançó anava més o menys. Tenia una casita pequeñita en Canadà, la li la 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 la. Igual, tothom va saber que la Montse Lago, que a més van assabentar, que és fet, això no es fa, una noia decent d'aquestes coses no les fa, tal i qual Pasqual. Aleshores vaig intentar anar a aprendre amb el mestre Torrents, amb molta paciència, però jo vaig veure que allò no anava per mi. També vaig anar amb el mestre Pallarès i vaig veure que això era molt difícil, que havia que tenir una tècnica que tampoc me la donava, i vaig tenir altres coses, havia de treballar i fer teatre i fer moltes coses, ràdio.
Quan parlaves de cantar, et referies a un cantar de vocalista. Repertori vocalista.
Vocalista, com es deia
que
aleshores.
Que es deia molt abans, eh? És a dir, un repertori de música lleugera, sí, fonamentalment, etcètera, sí, sí, etcètera. Sí. I creies que no tenies tècnica per fer això?
No, perquè, no. Escolta'm, la tècnica me l'han donat en els últims 2 anys l'Escola Musicària de Vilanova. M'han ensenyat a posar la veu, a respirar, a fer exercicis. El primer any vaig estar tot un curs aprenent a cantar una de la Maciel, a veure, que també la penso cantar, que no me'n recordo, perquè et dic que brindaremos por él, deja de pensar y cuéntame, ya sé que ayer estabas junto a él y hoy se ha ido, ya sé que has compartido junto a él y hoy se ha ido. Ya sé que has estado junto a él la noche tibia y el amanecer. Ya sé que se ha parado tu reloj, pero ahora mismo vas a echarlo a andar. Doncs aquesta cançó, que és del Manuel Alejandro,
que té una llista per no acabar.
Una llista, i a més que ningú sap segurament que Manuel Alejandro en el seu moment va ser l'únic que va gosar enfrontar-se a la red d'emissores del moviment quan feia el concurs de la cançó del Mediterrani de Benidorm o no que sé, i va sortir a cantar una que després ha fet tonteries, ahí te envió esa guitarra, Juan Manuel. Va ser l'únic que va estar al costat del Serrat. I això ningú li ha tingut en compte, amb un dels grans autors d'aquest país. Mm-hmm. I a mi aquesta de la Maciella i de aquelles
coses... En aquella època en què les cançons deien coses.
Sí, ara no. Però
deien coses, eh?
Home, ara si són coses dir que mi novia tiene un chou-chou i el mojiño es cosío, pues mira, sí.
Imaginant-te amb aquesta vocació, et deuries fer un tip en el locutori de Ràdio Penedès de cantar per tu.
Sí, sí, posava
un
les
tip.
Cançons
a veure,
i la seguia.
Amb tanta música com has arribat a presentar,
sí, la seguia, sí,
es fa impossible no pensar que en algun moment la Montse, allò... en l'interim del locutori.
Ballava. Perquè ara jo sempre dic, he fet algun petit recital, vas cantar amb el càncer, a la festa que vam fer, jo sempre dic que el que jo tinc és joventut acumulada, que no sóc de la tercera edat, tinc joventut acumulada. I aquesta frase és d'un poeta de Vilanova, d'en Vicent Roca, no és meva, no és meu copyright. Però penso que és una manera d'explicar el que es té.
I segurament perquè t'has passat bona part de la vida... havent de presentar d'aquella manera tan ortodoxa que marcaven els cànons i que no diria que tot es presentava més o menys de la mateixa forma, però que no podies deslliurar d'aquella manera de presentar tan clàssica, no?
A continuació podria escuchar la canció Pepito va de cur interpretada o ejecutada por fulanito de tal, perquè moltes vegades... A veure, ara jo, el Miguel, Juan Miguel, aquest que canta boleros, jo sempre dic que ell no els interpreta, els ejecuta. Perquè els ejecuta, eh? I no sé com pot tenir aquesta fama. Deu ser que hem perdut una mica el gust. O que jo sóc una antiga, joventut acumulada.
Mm-hmm. I d'alguna forma una mena d'entendre ara les coses més lliure, no?
Sí, per descomptat.
Absolutament més lliure.
Sí, però més lliure no vol dir deslliurada. Que moltes vegades es confona, i és una llàstima.
Ni de forma irresponsable.
No, que va, sinó... ni molt menys. Tu no pots utilitzar mai el micròfon amb el teu benefici. Tu l'has d'utilitzar, penso, en benefici dels que t'escolten. I si en la teva veu o les coses que llegeixes els pots ajudar, millor.
Aquella Montse dels 14 anys, a qui li agradava escoltar?
Ai, va veure, m'agradava escoltar un nano a la Rosi de Palma que cantava la campanera. Porque han pintado tus ojeras la flor de lirio morado, porque te has puesto desea, ay, campanera. Si quan vaig anar a l'escola de cant, em diu el Jordi, se't noten les arrels andaluses? Dic, mira, massa andaluses no, la mare nascuda a Catalunya, recriada al nord, al País Basc, el pare nascut a Galícia, recriat a Palma de Mallorca, a l'avi Surià, un dels avis Surià, a l'altre gallec, així que massa andalusa, ara si li posen la volta a la piel de toro cap avall, deu fer andalufot verdia.
Però t'havia agradat la copla?
Sí, molt. Per Déu, la Conxita Piqueri. Si vas cantar fa poc aquella de El vino en un barco de nombre extranjero le encontré en el puerto un atardecer cuando el blanco faro mira mi pecho tatuado con este nombre de mujer. Ella ya me ha olvidado, yo jamás la olvidé. Jo he crescut amb aquestes cançons.
Més joves, això és, podeu buscar a Google, a YouTube, això és Tatuaje.
Tatuaje.
Que és un dels temes clàssics de Concha Piquer.
I pensa que jo quan
la dona del baúl
casa,
de la Piquer.
Sí, jo quan estic a casa i escric i estic fent coses, jo poso sempre cançons que m'expliquen històries. Que m'expliquin històries. I, bueno, mira, hi ha una, que serà una a les que tancaré, que és una mica el que voldria que fos el meu epitafi el dia que arribi, que trigui molt. No rien de rien, no, je ne regrette rien, ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout m'a servié en agal. No rien de rien. No lamento res, m'he equivocat moltíssim, com tothom, però començar, ai, aquell dia, sí, perquè era aquella, ai, ara li vull fer, ai, Montse, per què has dit això? No, Procuro no ofendre, estar bé amb tothom, però lamento tonteries que he fet, però en definitiva, de la meva vida, no lamento res.
Home, la vida de la Piaf va ser bastant més.
Déu meu, pobre, pobre. No sé ni com va arribar a 50 anys. Que la Montse pot haver
fet equivocacions, sí, però em sembla que la vida de la Piaf...
No, ja no va fer equivocacions. No. Pensa que venia d'un tema molt humil, que ningú la va ensenyar, que va haver de sobreviure com va poder.
Ens has posat molt bé, però, perquè hem anat de la cobla a la cançó francesa, sí, que suppòso que és una altra...
Oh, la Biangos, la Françoise Hardy, tous les garçons et les femmes, la Sylvie Barda, jo serai le plus belle pour aller danser, el Johnny Hallyday amb els cabells curts i de, les cabellars...
Com que no hem pogut presentar aquesta conversa, l'anàvem a presentar com un recital de música d'una vida... El que hi ha aquí és música d'una vida, d'una generació, sí, de totes aquelles persones que per alguna raó o una altra, la música us ha anat marcant,
sí,
molt, la vida.
Molt, moltíssim. I ara, en aquests moments, estic a veure que jo procedeixo d'una extracció molt humil, que el meu pare va estar represaliat 10 anys després de la guerra. És més, haig de dir que el meu pare, que havia d'anar a presentar-se durant un any cada dia a Barcelona, un dia el van agafar. I sort que la meva mare es va assabentar, perquè els que posaven el barco, que deien, no el tornaven a veure. La meva mare va anar a veure el teixidor, que era el secretari en aquells moments de Falange, o sí, així, i li va explicar, i ràpidament el van treure.
En Roberto Teixidor.
Sí, en Roberto Teixidor va ser el que el va ajudar, perquè el meu pare havia estat, va venir aquí de Carrabiner, perquè
Roberto
va sortir
Teixidor,
a l'escola.
Roberto Teixidor, parèntesi, pels més joves, tot un caràcter.
Sí, però es va portar molt bé amb els meus pares.
Això també ho recorda més d'un, que més enllà de la ideologia,
sí,
era una persona que...
Humana, a no confondre amb l'altre. Uh-huh. I en aquests moments...
I complidora amb els compromisos.
Sí, sí, i tant. I en aquests moments, després de la ràdio, ara estic escrivint l'eix digital, que m'ho permet amb tot, perquè m'estima moltíssim, també he entrat en el món de la poesia. Jo vaig intentar fer-ho fa molts anys, al llegir els altres poetes, dic, Montse, però tu què estàs fent aquí? Estàs fent a banda del ridícul, el tonto. Perquè jo crec que, no sé com ho podria dir en català, sempre he estat un verso libre.
Sí, un verso suelto, com diuen en castellà. Sí.
I ara, en aquests moments, doncs, l'any passat, van escollir també per amistat, perquè en coneixia la Josepa Rivera Vallès, que és una dona increïble, una poeta meravellosa, una dona activa, i vaig fer el primer passeig per Piera, de poesia, vaig sortir amb el llibre que es van editar, jo ja havia sortit amb alguna cosa, algun petit llibre, i ara...
Tanta poesia que ha recitat.
Sí, ara aquest any també tornaré a sortir, i també estaré amb un llibre que es publica entre Matanzas i Vilanova i la Geltrú, dintre d'aquest agermanament que és entre nosaltres i l'Oceano. I també els volia portar, me'ls he deixat bé. I també, si no passa res, publicarem un llibre amb el meu marit abans d'acabar l'any, a les seves aquarel·les i les meves poesies, que es dirà Adeu a dues veus i quatre mans. I tinc molts més projectes.
No havies escrit mai poesia? Amb tanta que n'has arribat a recitar.
L'havia perganyat.
Segurament, potser la Montse tenia aquell problema de qui ha recitat a tants grans autors...
No gosa.
Però què haig de fer jo?
Però vaig donar-me que no calia que corazón rimés con cajón, que també es podia fer d'una altra manera i és el que més o menys faig. No soc gens ortodoxa i també escric per impulsos. I ja està, bueno, ja està, ala, ja l'hi he escrit. No l'escric primer, m'he acostumat a fer-ho amb l'ordinador. He posat el cor a través de les mans fins a l'ordinador.
Què passa? Massa impaciència?
Sí, segur que sí. Sempre he estat una dona molt impacient. Quan em comprava un vestit l'havia d'estrenar aquell dia perquè potser el demà moria i què? Que el deixava sense estrenar ni somiar-ho. I tampoc eren tants els vestits perquè me'ls cosia jo o me'ls feia la tia.
Compartim la impaciència. Sí. Tot i que en aquesta feina no es pot ser impacient.
No, que va.
Però perquè el cap s'ha d'ordenar a l'hora de parlar, però compartim la impaciència.
A veure, el cap el tenia molt desordenat encara, però ja el començo a moblar una mica.
Mai no és tard. Com es fa una selecció de cançons? I si la selecció que ha fet la Montse és una selecció d'aquelles absolutament lliure,
absolutament
sense,
lliure.
Sense condicionar per res?
He posat a la Marraditos, vamos a Marraditos los dos, perquè Maria Dolors Pradera per mi ha estat la reina. Vinga. Bueno, aquesta cançó la van escriure per Xavoca Grande, que també era
una altra
persona increïble, cop de pàgina. Bé, L'orilla blanca, l'orilla negra, és una cançó que va quedar el 1971 a Sanremo la segona, perquè era una cançó que anava contra la guerra, i en aquells moments Nixon tenia un problema greu amb la guerra a Vietnam. Sí. Debe hacer un alto mi capitán. Sí que estoy cansado, no puedo más. Alerta, cúbrase al terraplén. Alerta estoy, mas cúbrete tú también. Di soldado, ¿de dónde eres tú? Del país vecino que hay más al sur. Són aquestes guerres fratricides que polítics incompetents i militars més incompetents i monarques més incompetents encara van fer que el 33 esclatés aquest país. Monarques, polítics, els militars i el poble que estava cloroformitzat totalment. Això és el que fan, que el poble, un poble al sud, es posa contra el nord, a l'est contra l'oest. Quan a última hora tots tenim un pensament comú, el millor per nosaltres. No es tracta ni de pàtria ni de banderes, es tracta de persones. I això és el que m'he oblidat. I el que ha passat darrerament a aquest país és inconcebible. Inconcebible totalment. Totalment. Persones que no han estat a l'alçada del que havíem de fer. Tu pots agafar una clau i emportar-te-la d'avui per demà? No. Han de tenir confiança en tu. I no és que ho hagi dit jo. Una professora molt important de Vilanova que està, crec que a Manchester, que és professora internacional de dret dels pobles, opina igual que jo, que no s'ha estat a l'alçada. I ho sento, però ho dic així. I m'importa poc el que puguin opinar de mi. No s'ha estat a l'alçada. Les coses no es fan així. Si no t'agrada, demana un plebiscito per tenir una república, sí o sí, però no, ara aquí estic jo, no. Ho hem fet tan malament que difícilment es podrà arreglar en molt de temps.
Com es nota que no estàs a la ràdio, eh?
Ja, clar, mira, ara puc dir el que em dóna la gana. Aquesta és la meva llibertat. I ser lliure és molt difícil, eh? Perquè no t'ho perdonen.
Tinc aquella sensació que l'estàs gaudint molt, la llibertat.
Oh, i tant, sóc feliç. O sóc feliç entre cometes.
No, que no havia estat infeliç.
No, mai he estat infeliç.
Per això mateix ho dic.
He tingut moments molt durs, moments que no saps per on anar, que penses, i ara què faré de la meva vida?
Però aquella sensació ara d'una dona que fa coses per el gaudi de fer-les i per la llibertat absoluta de fer-les.
Aquest recital, perquè he volgut que fos a Sitges, perquè clar, Sitges és quan vaig cantar, ja et dic, a la prehistòria, la que s'hi té en Canadà. I crec que m'ho devia, no sé si el públic es trobarà el que vol, aquesta és una altra cosa, però m'ho devia a mi mateixa, que 60 anys després tornés a cantar i tot un recital que sembla que serà de 10 cançons.
Parlaves de l'escola i de com t'han ensenyat a posar la veu on s'ha de posar, etcètera, etcètera. Per tant, diguem-ne que la vocació va trobar un moment en què la Montse va dir, a veure, ets de tornar... Si m'havia quedat amb aquell record del mestre Torrents, etcètera, tot això ho haig de tornar a col·locar allò que hi vaig a una escola. Hi ha una escola, un hi arriba i diu, mira, escolteu-me, jo tinc una edat i no sé si dir que es troba amb alumnes molt més joves o no.
Però de 3 anys, jo tinc 74 i del principi pensé, però on vas tu amb aquesta edat a cantar? I he trobat en la Meritxell Galant, que havia cantat aquí al Roy,
sí.
El Roy no, al Pícnic, que ha estudiat cant, que va tenir beca durant 4 anys a Texas, perquè allà és on s'ensenya el millor jazz. Una altra professora, la Sílvia Martos, 22 anys, cantant de jazz, meravellosa, professora de piano. El Biel, que avui m'acompanya, i trobat gent meravellosa.
Però dic, perquè arribes allà, no sé si amb un cert pensament de bé, no? A veure què faran amb mi aquesta gent, a veure què se'n pot treure d'aquí.
Des del primer moment vaig trobar comprensió, persones que m'estimaven, la Meritxell, meravellosa, el Jordi Diví. Tots han portat molt bé amb mi.
Ho dic per si, d'alguna manera, quan s'ha d'abordar un repertori que no és fàcil, els professors són els primers a dir Montse, per aquí no, Montse, per aquí sí, et va bé això, no et va tan bé una altra cosa.
Em van entendre de seguida, perquè hi ha una cançó que també cantaré, que la volia cantar, cop de pàgina bé, Procuro olvidarte, de Alejandro, siguiendo la ruta de un pájaro herido. Procuro alejarme. I aquí la Meritxell em va dir, aquestes són les cançons que et van bé, les que pots parlar quasi bé en poesia i que estàs explicant històries. I ella diu que també que tinc veu de soprà, que puc arribar a cantar a la manera de Carmen. La 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 la. Si vaig intentar anar amb un grup de cantants de Vilanova i la vaig arribar a dir, canta, la 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 la. Jo puc que te veu fora. Clar, t'has de trobar amb persones que et donen confiança i que t'ensenyen la tècnica.
I això és el que ha passat en aquests dos anys?
Sí. El primer any, ja et dic, vaig estar només amb aquesta de la Maciel, ai, però terrible. Va arribar un moment que dic, tu estàs perdent el temps, tu estàs perdent el temps en tu i amb els professors. Dedica't a una altra cosa, dedica't a fer ganxillo, per exemple.
Ah, clar, ja. Que la Maciel també és una veu...
És poderosa, però hi ha
és
una...
És poderosa.
I sabes que vi... Passa que ella ha tingut una via també així una mica... Ha tingut cançons importants,
sí,
el Rufo, el Pescador, la Lady Veneno, jo tuve tres maridos, ja los tres en Veneno.
Però la Maciel del 70 és una Maciel, vaja, sí, reivindicativa, és una Maciel...
Sí, el que passa és que va deixar molt mal gust de boca perquè ella va acceptar en Eurovisió, jo també ho hagués acceptat, cuidado, Serrat va dir que no i aleshores s'havien de posar una persona, si m'ho diuen a mi vaig però de pressa i corrents. Ara, per exemple...
Amb tantes cançons que has escoltat... Li va sortir millor la Maciel que en Serrat, no?
Sí, perquè en Serrat en aquell moment era un poeta i segueix sent un poeta.
No era una cançó per
no,
en Serrat.
No, no.
Vaja, però no ens imaginem en Serrat a l'Albert Hall no, cantant la.
No, a mi, jo, per mi Serrat és paraules d'amor senzilles i tendres no en sabia més tenien 15 anys van travessar una porta mai oberta, que fins i tot quan l'escoltava no em donava compte de quina era la porta.
El Serrat de...
El Serrat de
70,
les paraules d'amor i de totes, I senyora, póngase un vestido nuevo y mírese en el espejo y comprenda que le pasó el tiempo. Té coses molt maques, molt maques.
I en Serrat ara com ho veus?
Jo a Serrat el veig molt bé i clar, ell ha dit el que pensava i en aquest país és difícil dir el que penses.
Ara no s'ho creuran, comparteixen edat,
Sí, compartim edat.
Compartiu edat, per tant, compartiu una època viscuda.
Sí. Ella va compartir d'una altra manera, en sabia molt més que jo, va viatjar i això és importantíssim, i va viatjar amb els ulls oberts. Que jo conec moltes persones que quan tornen de Tailàndia, què com t'ha anat? Ho es menjava tan malament. Ah, està bé. I Budes? Diu, sí, un Buda molt gros, no vam arribar perquè hi havia moltes escales. Diu, així, què hi vas anar a Tailàndia si haguessis pogut quedar al poble espanyol? Per exemple, no? I fas un recorregut per la piel de toro. O te'n vas a Corbera, a Catalunya en miniatura.
Tornem a l'escola i aquest recital va néixer a dins de l'escola? Quan no, te'n vas adonar que hi havia prou confiança i que els mestres van dir...
No, jo em vaig adonar que podria cantar quan la Meritxell va dir, Montse, tens... Vas tenir la veu prou madura, estàs aprenent, no he faltat a cap classe, només m'hi havia trobat malament, i he estat molt rigorosa, molt disciplinada, i això m'ho reconeix el director.
I no tenies aquella sensació de dir, home, tants anys fent ràdio...
A principi sí.
I ara resulta que haig d'aprendre com funciona això.
Però el bo és voler aprendre.
El bo és voler aprendre.
Perquè si arribes i dius, no, jo sempre he fet ràdio, aquesta és la meva veu. Jo he tingut una sort, que no he cridat mai, i no he trencat la veu. Jo quan escolto a nens que criden i penso, aquest do diví que et dona la natura, les cordes vocals...
Ara es porta a cridar, eh?
Pues te les estàs fent malbé. No he cridat mai en la vida. I puc cridar, eh?
No.
Com has pogut escoltar, puc cridar.
No era cridar, però es pot elevar.
Es pot elevar.
Es pot elevar.
Però elevar és... Perquè saps que pots fer-ho. Perquè parteixes d'una base que pots fer-ho. Però si dius... No, saps que has d'agafar oxigen, no? El pit... Fins on t'arriba l'oxigen que s'ha agafat. I això es fa a base de tècnica. Tot requereix una tècnica. I el cantar, com tots, molt.
I aquí també hi juga allò de les clares d'ou i el clorat de potassi, totes no, aquestes coses, no?
No, alguna vegada clorat de potassi, clares d'ou no he fet. Jo recomano que no es posi mai llimona a la gola perquè resseca les cordes vocals.
A diferència que és, del que es diu, no?
De la mel. La mel no.
La mel,
la
no.
Mel la suavitza. Però la llimona, quan algú diu faré gàrgares de llimona, ni se t'ocorreixi, perquè seca les cordes vocals. Hi ha una cosa que va molt bé per fer gàrgares, que és el betadine verd. Quan tens un problema que sembla que tens una mica que resposa, el betadine verd. I el groc i el verd. El verd és especial per fer gàrgares. No per enviar a fer gàrgares. Que jo quan envio algú per fer gàrgares li dic que les faci de gal i pot.
Les pot fer del que... En trauran coses de l'entrevista d'avui, eh? Uns quants consells de foniatria aplicada a la vida diària.
A més, també recomano, per parlar, tu ho sabeu millor que jo,
no, jo la feina és meva.
El llapis a la boca i parlar.
Okay.
Això ho vaig aprendre fa mil anys al Reader's Digers.
Al Reader's Digers vas aprendre això del llapis a la boca?
Sí, sí, sí.
Per vocalitzar?
Sí, és com les pedretes del Demòstenes, no?
Sí.
Pues és el mateix.
O com les boles de My Fair Lady.
Però pot ser que te les empassis.
Per exemple, sense passar-les.
I total. En canvi amb el llapis o el boli no.
Deies, però, que no havia sortit de l'escola aquest recital, sinó de la teva consciència, sí, de dir, bé, ara sé que puc fer-ho, i per tant, sé que puc fer-ho, penso que puc fer-ho.
Tinc l'orgull de pensar que puc fer-ho.
Que puc fer-ho. I a partir d'aquí, intentar cercar un repertori, no?
Sí, de cançons que m'agraden, el Procuro Olvidarte, de Manuel Alejandro, el Cançó del Mar, la de l'Orilla Blanca,
amb la qual hem començat.
La Negra, sí, també les Làgrimes Negres, que hi ha un moment. Sufro la immensa pena de tu extravió. Amb els ulls així més caiguts, en plan, Loren Baca. No sé, les Làgrimes Negres, la Violetera, el Memory del Roxo, que ens
sí.
A veure, a l'Orilla Blanca, a l'Orilla Negra... Que
la Violetera és la Violetera de...
Sí,
de la Montiel, no?
Bueno, de la Montiel o...
O de tantes altres, però vaja.
Jo he fet una mica d'arreglo.
Ep, què vol dir una mica de... Ah, arreglo amb el text.
Como aves precursoras de primavera en la ciudad, perquè la cançó diu en Madrid.
Ja em veia venir.
En la ciudad
aparece. Ja em veia venir l'arreglo.
No, jo he fet un arreglo discret.
Però hi ha alguns arreglos. Tu has fet venir bé amb alguna cançó o aquesta únicament?
No, jo amb aquesta només.
Amb aquesta només?
No, les altres jo no puc fer arreglos. La meva profe, la Meritxell, que és una persona encantadora, que bueno, canta d'una manera increïble, em diu que per què no posem música a les meves poesies? Bueno, potser Rien de Rien, no he fet cap arreglo, només amb aquesta en la ciutat.
Qui t'acompanyarà? I com has buscat l'acompanyament? Perquè la Montse ha estat acompanyada de moltes maneres, sí. Aquí Sitges segurament més d'un no ho recordarà i més de dos.
Manuel Blesa.
El tàndem Manuel Blesa-Montse.
Sí, Manuel Blesa.
Montse Lago ha estat sempre...
És un guitarrista increïble, un pintor excel·lent, una persona admirable, però en aquests moments és el Biel que m'acompanyarà, que també és un pianista molt bo. Sortirà corrents quan acabi perquè té un bolo, una gala a Vilanova.
Heu pogut assajar molt, Montse?
Poquíssim.
Poquíssim.
Poquíssim, perquè ell té molta feina, però més o menys penso que quedarem bé. Més per al Biel, que és, jo miro el que m'acompanya quan em fa així, que així vol dir que belluga el cap, perquè clar, i jo sé que tinc que entrar. Perquè no. Diu, és que això és en sol, com si és en la, no tinc ni idea.
Música en saps?
No.
No.
Escolta'm, que el Luciano Pavarotti
eh? Per tots aquells que diuen, i a fe de Déu que ho diuen amb motiu.
Sí, és millor.
Que és millor.
Clar.
Però el vincle de la Montse amb la música ha estat sempre aquest vincle, diguem-ne, emocional?
Emocional.
Totalment,
des de petita. Des de petita escoltava
no,
la ràdio.
No, de partitura ni de...
No. Mira, la primera gran sinfonia que vaig escoltar a la ràdio va ser el Bolero de Ravel, perquè anunciaven un cabaret a Barcelona que es deia Bolero. No. Aquesta va ser la meva entrada en la gran música per al cabaret del Bolero.
I per tant, la teva vida amb la música ha estat sempre aquesta?
Sí, la ràdio, després la televisió.
Sí.
I el que no m'explico, però sí m'explico, és l'èxit de Marta Sánchez. I després d'escoltar l'himno d'Espanya, és que ja és tan demencial, és tan demencial, que és allò de apaga i vamonos.
Però sí que havia funcionat molt bé allò que a vegades en diuen, no, és que té oïda. Havies tingut oïda per la música? Està clar?
Sí, suposo que sí, perquè realment...
Perquè si no, suposo que això tampoc seria possible, no, plantejar-se un recital d'aquesta manera. No?
Bueno, no ho sé, potser me l'he plantejat perquè sóc molt agosarada i ja tinc pressa, perquè si espero els 75 anys potser sortiré cantant. Jo tenia un cavallito, me llevava a la feria, reu, reu! Perquè ja estaré molt esgotada.
Però vaja, en 74, no sé si dir, que hi ha moltes persones que poden cantar així, eh?
Bueno, és el que et dic, no he fet mai les cordes vocals perquè també he tingut la immensa sort d'haver treballat en una fàbrica, perquè la majoria de persones que han treballat en fàbriques estan sordes. Avui sí que es treballa amb auriculars,
sí.
Però abans no. A Vilanova hi ha moltes teixidores que encara són vives que es parlen amb signes. Perquè els talers, com que...
Els talers de l'escàndol dels talers...
Per, a veure, si tenien que acabar, doncs tenien un... I els he vist conversar en fent signes.
I ajuda molt, òbviament, tenir l'oïda...
Sí, educat més o menys.
Afinada, eh?
Sí.
Afinada.
Suposo que ha sigut això, tot
Creus que el públic d'un recital així és molt diferent del públic d'un recital de poesia?
Bé, suposo que d'una manera o una altra són persones que els agrada... l'art entre cometes, perquè el que jo faig no és art, és cantar. Ara fa la Cavaller, el Josep Carreras i moltes altres persones. Ai, no he posat, mira, se m'ha oblidat que una que m'agrada molt, que la vaig cantar, de Mujer a Mujer, que és preciosa. Nada tienen que ocultar dos mujeres que se dan la mano. El matiz viene después, cuando lo hacen por debajo del mantel. Crec que avui en dia el que dues dones es puguin estimar un públic que no és tan acceptat com quan són dos homes és molt important. És una de les grans conquestes que ha tingut la democràcia.
Aquesta cançó és d'un repertori més modern, eh?
Oh, sí, clar, però és que a mi Mecano m'encantava i m'encanta. Aire! Oh, aire diu tantes coses, és tan bonica. I el maquillatge, bueno, ja soc molt antiga.
Vols dir?
Bueno, més o menys sí. I ho reconec, eh?
Calia trobar un lloc. I no sé si un recital d'aquesta mena de trobar també, un lloc més o menys propici...
A veure,
en què pugui haver una comunicació, un...
A veure, conec a la senyora Pilar Maria Àngels des de fa més de 40 anys i sempre ha estat al costat meu, sempre des que feia crítiques i com a amiga. I quan li vaig proposar, perquè li vaig proposar jo, em va dir, encantadíssima, quan vulguis. I vam escollir una data que era demà. Però al final va resultar que demà fan també un concert davant de la
sí.
Gent i es va haver de recular la data perquè si no ens hagués trobat amb una competència...
Per no coincidir amb... Amb els actes de sí, festa major. Sí, sí. Però volies un lloc, suposo que, més o menys, sí. amb caliu recollit.
Caliu, amb una persona que m'estima, i sí, i l'he trobat amb ella, sempre, la veritat és que sempre. Uh-huh. Senyora Pi, amb més de 40 anys com a galerista, jo crec que ja és una de les més antigues que queden a Catalunya, per no dir-te tot l'estat espanyol, perquè la majoria han tingut que plegar. Perquè amb aquesta Espanya que va tan bé, ningú compra pintura, ningú compra art. Jo sempre dic que mentre els concerts de rock i els camps de futbol estiguin plens a vessar, a la gent no li interessa una altra cosa. És l'opi del qual parlàvem. Hem abandonat la religió, però tenim altres religiós. Millors o pitjors, no hi entro, però tenim altres religiós.
Però sí que és cert que des d'aquesta galeria he vist de tot.
Sí.
Perquè han crescut galeries d'art, va haver una època en què hi havia galeries d'art a cada cantonada... I ara?
A veure, una cosa és galeria i una altra sala. La sala és aquella que es posa, però senyora Pi és galeria perquè té un rebost increïble.
Sí.
De totes les persones.
Per dues o tres galeries o quatre, eh?
De totes les, sí, de totes les persones. És comparable a la Maragall, a la Parés. I la Parés no és el que era. Perquè torno a dir-te que en aquest país del PP que tot va bé, hi ha coses que van molt malament. Els IVAs, per exemple. Com pot tenir més IVA la cultura que les revistes porno o el porno en general? Què estem ajudant? què s'està ajudant? I no ens donem compte, eh? Perquè diu, bueno, pues el que va a buscar porno, pues mira, s'ho passarà bé per poc diner. Ah, està bé, molt bé. Mentre pensem d'aquesta manera, anem molt malament.
Hi haurà més recitals?
Oh, si agrada, per què no? Al contrari, encantadíssima.
Per part teva, ui, les ganes...
Ui, ara mateix.
Òbviament combinant-ho amb el que ja fas de poesia i amb el
sí,
que...
Sí, sí, sí. Perquè penso que més o menys puc escriure poesia, torno a dir-te, verso libre total. Escric les meves emocions, les meves dèries, els meus sentiments, les meves penes, les meves alegries, les coses que veig, si ha plogut, doncs, el que ha plogut, els coloms que estan abandonats. Per què volem coloms, per exemple, a Vilanova, que està farcit, no se'ls pot donar menjar, i estan afamats, estan, no tenen aigua, estan fets una porqueria. Escolta, existeix una cosa que és la eutanàsia passiva, i no es practica. No es practica, és igual, són coloms i si es veuen que els dones de menjar et multen a més els gats, que també s'han multat tant, els gats són els adorats dels egipcis per alguna cosa era, perquè els ajudaven a cuidar els graners, i no anem massa llum, explica Amades que fa 200 anys, quan es recollia tota la collita, començava a fer-se pa a les masies, es feia un pa especial per als gats perquè no deixessin aquella casa, perquè els hi cuidessin els graners. Però ara, com que tot ens molesta, doncs els gats no els volem. Quan han estat sagrats, eren els millors raticides.
Deu ser que n'hi ha més que mai.
Que va, ara no n'hi ha.
No?
Home, a Vilanova no en veig. Ah. Eh? Aquí potser sí, però a Vilanova no.
Aquí deuen tenir els gats més ben alimentats de la comarca.
Bueno, està bé. I és que, a més, hi ha persones que els cuiden.
Per això mateix ho dic. Per això mateix ho dic.
I el problema és que no els hi diuen res en contra. El problema no.
No.
La garantia
està clar, està
de
clar.
Que estimem els animals és que ningú diu, escolta, per què li dones de menjar al gat? No. I els hi fan esterilitzacions, els porten als veterinaris, aquestes persones que s'estimen els... Una vegada que estava amb una gosseta petita que tenia, em va dir una senyora, com se puede ocupar d'este perro quan hay tantos niños que pasan hambre? Diu, no se preocupi, això l'enviaré perquè se lo coman. Si amb això tinc... ajudar a paivagar la fam del món.
11:53, acomiadarem a la Montse Lago. Vaja, havia buscat, dius, mira, presentarem a la Montse Lago amb una cançó que sempre l'havíem identificat molt aquí. Sembla que la tenim per aquí a la vora, que sí? Doncs vinga, escoltarem a Michel Legrand amb el tema que acompanyava Montse Lago quan feia Paisatges Humans. Montse, que vagi molt bé avui.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
I sort en el futur,
els molinos,
com no?
Els molinos del meu pensament.
Une pierre que l'on jette dans l'eau vive d'un ruisseau et qui laisse derrière elle des milliers de ronds dans l'eau comme un manège de lune avec ses chevaux d'étoiles. Comme un anneau de Saturne, un ballon de carnaval, comme le chemin de ronde que font sans cesse les heures, le voyage autour du monde d'un tournesol dans sa fleur. Tu fais tourner de ton nom tous les moulins de mon cœur. Comme un écheveau de laine entre les mains d'un enfant, ou les mots d'une rengaine pris dans les harpes du vent, comme un tourbillon de neige, comme un vol de goéland sur des forêts de Norvège, sur des moutons d'océan. Comme le chemin de ronde que font sans cesse les heures, le voyage autour du monde d'un tournesol dans sa fleur. Tu fais tourner de ton nom tous les moulins de mon cœur. Ce jour-là, près de la source, Dieu sait ce que tu m'as dit. Mais l'été finit sa course, l'oiseau tomba de son nid. Et voilà que sur le sable, nos pas s'effacent déjà. Et je suis seul à la table qui résonne sous mes doigts. comme un tambourin qui pleure sous les gouttes de la pluie, comme les chansons qui meurent aussitôt qu'on les oublie, et les feuilles de l'automne rencontrent des ciels moins bleus, et ton absence leur donne la couleur de tes cheveux. Une pierre que l'on jette dans l'eau vive d'un ruisseau, qui laisse derrière elle des milliers de ronds dans l'eau, au vent des quatre saisons, tu fais tourner de ton nom tous les moulins de mon monde.